Al matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
Prop de 350 milions de persones arreu del món pateixen depressió, una patologia mental que suposa la primera causa d'anys de vida útils perduts, és a dir, les persones que la pateixen viuen dificultats per treballar, estudiar o també tenir cura dels seus veient limitat, el que poden fer en el seu dia a dia. A més, el suïcidi és la primera causa de mort en persones d'entre 18 i 25 anys. Malgrat aquesta gran incidència, encara hi ha un gran desconeixement sobre tot el que envolta la depressió, així com molts mites allunyats de la realitat i coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental que es va commemorar aquest dissabte. Avui desmuntarem alguns dels mites de la depressió amb el Narcís Cardoner, que és psiquiatre de salut mental del Taulí. Bon dia i benvingut, Narcís.
Bon dia, què tal, Raquel?
Molt bé, amb moltes ganes de descobrir doncs, per què hem de parlar encara de mites sobre la depressió en ple segle XXI.
Pues sí, sí, com tu has dit, no? Moltes vegades bueno, fem servir els mites per intentar donar una resposta, una explicació que moltes vegades s'allunya molt de lo que és la realitat, i parlar i desmuntar aquests mites ens ajuda, pues, això, doncs, moltes, sobretot superar i clarificar lo que significa una malaltia com és la depressió i amb una dimensió com la que té la depressió, i sobretot una cosa per mi molt important, que és superar l'estigma que moltes persones, fruit d'aquests mites, d'aquesta percepció que tenen la resta de la població sobre la depressió, pateixen, no? I que moltes vegades els hi fa molt més feixuga, ja que ja ho és de per si la depressió, poder suportar la càrrega que suposa estar malaltia amb una malaltia com aquesta.
Uh-huh. Ara ho comentaves, no? Que hi hagi aquest estigma, suposo que també perjudica el diagnòstic de la malaltia. No sé si costa més que els afectats doncs, demanin ajuda o fins i tot que siguin conscients de que pateixen doncs, aquesta malaltia.
Sí, sí, l'estigma vinculat a, bueno, amb la majoria de malalties de trastorns mentals, no? Però específicament la depressió enrareix moltíssim, moltes vegades aquestes persones busquin ajuda, dificulta moltes vegades que puguem oferir-los i que els pacients segueixin els tractaments que poden ser idonis, i després també interfereix en que aquestes persones es puguin tornar a readaptar amb el funcionament habitual a nivell social, a nivell acadèmic, a nivell familiar, a nivell laboral. O sigui que l'estigma té un impacte importantíssim, no? en com aquestes persones viuen la malaltia i sobretot la seva qualitat de vida.
Uh-huh. Parlem d'alguns d'aquests mites. Per exemple, un dels més estesos és que relaciona la depressió amb la tristesa. És així? La depressió és simplement estar trist?
Home, les persones que pateixen depressió estan tristos, no? Òbviament, la tristor és un símptoma principal de la depressió. No obstant, estar trist, tots hem estat tristos amb alguna vegada, hem patit tristor, però la tristor que pateix el pacient que té depressió és una tristor intensa, una tristor profunda, una tristor persistent que pot durar dies, setmanes, mesos. És, a més, moltes vegades ells te l'expliquen més aviat com una mena de sensació física, no? Com un dolor persistent, no? O sigui, estar deprimit té a veure amb estar trist, una tristor d'una qualitat completament diferent, però també té a veure amb altres coses. Té a veure, per exemple, amb una disminució absoluta de les ganes, de l'energia per fer coses, coses que habitualment fas sense cap tipus d'esforç, no? Que podries fer amb els ulls tancats, coses que havien estat per tu satisfactòries, plaents. Tot és difícil, tot és molt complicat. La persona es sent persistentment amb idees de sentir-se insegura, de que tot li costa molt. La depressió, mireu, qualsevol malaltia és injusta amb qui la pateix, però jo crec que la depressió encara ho és més, no? Perquè les persones que pateixen aquesta depressió, a més, se senten culpables de patir-la i es senten com una mena de càrrega, de pes per la resta de la gent que està al seu voltant. Les persones es senten, jo us deia, insegures. Els hi costa prendre decisions, els hi costa concentrar-se. Tenen un malestar físic molt intens. Es troben sense energia, es troben cansats. Els hi costa dormir, no tenen gana. Molts cops també apareixen pensaments de que, bueno, de que patint la sensació que estan vivint, patint el malestar que estan vivint, moltes vegades consideren que la única solució és morir-se, no? Mira, jo tinc un pacient que es diu Joan. Joan és un pacient que convivim amb la depressió des de fa molts anys, quasi 50 anys. I, entre altres coses, Joan també li agrada escriure i ha guanyat algun premi. I ell em deia que la depressió és un lladre. És un lladre que t'ho roba tot i, a més, et deixa morir, no? En el sentit de que t'ho treu tot, t'ho treu l'alegria, t'ho treu les ganes de fer coses, t'ho treu l'il·lusió per fer coses i, al final, arribes a la conclusió que l'única solució és deixar de viure, no? I per això molts pacients que pateixen depressió acaben arribant al suïcidi. Mireu la dimensió que té la depressió, és molt més que simplement estar trist, no? És una dimensió que afecta molts àmbits de la persona.
Ara explicava, no, doncs, alguns d'aquests símptomes, a partir de quin moment hem de demanar ajuda, perquè potser molts oients ens escolten i s'identifiquen amb alguns d'aquests símptomes que explicava, però quan realment, doncs, ens condiciona d'aquesta manera que ens pot limitar, no, el nostre dia a dia i que hauríem de demanar, doncs, aquesta ajuda professional.
Pues mira, justament és aquesta la idea. Jo crec que les persones en general, quan patim una situació, una crisi de tipus emocional, no patim patiment emocional, habitualment tenim recursos, no? I els nostres recursos són suficients en aquestes situacions per aconseguir que nosaltres superem aquesta situació. En el moment que tu veus que fent servir els teus recursos no ets capaç, no, de superar la situació, quan aquesta situació et comença a interferir i t'interfereix a nivell del teu dia a dia, no? De la teva activitat familiar, social, laboral, acadèmica. En aquest moment és important, és molt important que demanis ajuda, no? Perquè demanar ajuda és essencial, no? Com qualsevol altra malaltia. Les malalties requereixen atenció, requereixen que s'estudiïn, que es puguin diagnosticar i requereixen que rebre un tractament. Llavors, jo crec que és essencial que en el moment que veieu que tots aquests símptomes comencen a interferir-vos amb el vostre dia a dia d'una forma significativa, d'una forma marcada, i que fent el que feu habitualment no és suficient per superar aquesta situació, demaneu ajuda. Demaneu ajuda perquè realment és essencial demanar ajuda i demanar-la a temps.
Pot aparèixer també a qualsevol edat, no? La depressió.
Sí, la depressió pot aparèixer a qualsevol edat, no? El que se sap és que la depressió comença a ser més evident a partir de l'adolescència, no? A partir de l'adolescència, els adolescents comencen a patir depressió. Després, la depressió té com dos pics, no? Dos pics amb el qual és més freqüent. Dels 30 als 40 anys és un primer pic, després hi ha un altre pic dels 50 als 60, però també hem de tenir present que la depressió és una malaltia recurrent. Això vol dir que després de patir una primera depressió, aquesta depressió pot reaparèixer, no? Pot repetir i apareixen nous episodis. Per tant, és habitual que podem conviure, no? Que podem conviure amb la depressió al llarg de la nostra vida. I és important no identificar-la amb un rang específic d'edat perquè pot afectar qualsevol persona. No? No hi ha distincions en aquest aspecte.
Uh-huh. I quines són les causes? És un mite que sempre està, doncs, provocada per una situació traumàtica que desemboca, doncs, en aquesta malaltia?
Doncs és cert que molts cops la depressió apareix això, no? Quan tenim pèrdues, no? Quan tenim experiències estressants, experiències negatives, experiències traumàtiques, i en molts casos la depressió apareix en aquest context. Però també hem de tenir present que la depressió moltes vegades apareix de forma autònoma, sense que hi hagi cap situació identificable, o en el context de moltes situacions que es van acumulant al llarg de diferent període de temps, no? La depressió actualment s'entén com una malaltia complexa, no? Quan parlem de la complexitat de la depressió, és que no podem identificar una única causa específica, no? No és només la presència d'una situació ambiental adversa, no? D'una situació negativa, sinó que aquestes situacions tenen a veure amb aspectes, no? Que identifiquen a la persona des de les seves experiències vitals al llarg de la seva vida, d'aspectes biològics com la càrrega genètica, canvis biològics que s'estableixen, malalties que poden coexistir amb la depressió, que tot aquest conjunt de situacions interaccionen entre si i ens fan més o menys vulnerables, no? I en aquest context és quan apareix la depressió. O sigui que simplificar, no? Pensar que la depressió només apareix quan tenim una situació negativa és limitar, no? L'abast de la depressió, perquè, com jo deia, pot aparèixer en una infinitat de situacions i pot estar condicionada per molts factors diferents.
Uh-huh. També sovint es relaciona la depressió amb l'ansietat. Una és causa de l'altra?
Bueno, la depressió i l'ansietat estan molt relacionades, no? És freqüent que les persones que pateixen depressió presenten sintomatologia ansiosa molt, molt intensa. És freqüent que les persones que inicialment presenten únicament ansietat en el llarg de l'evolució del problema vinculat a l'ansietat puguin desenvolupar sintomatologia depressiva. O sigui que són dos símptomes que poden coexistir freqüentment i que moltes vegades es solapen, no? Uh-huh. Un d'alguna forma pot predisposar a l'altre i és important, en tots els casos, demanar ajuda per intentar-ho resoldre, no? Perquè quan abans demanes aquesta ajuda, més possibilitats tens de que les situacions no presentin una evolució negativa.
Uh-huh. Sovint també doncs, es silencia, no? Es silencia la depressió. Es diu que no cal parlar-ne. És perjudicial parlar d'aquesta malaltia o parlar-ne precisament doncs, ens pot obrir la porta doncs, per demanar doncs, aquesta ajuda o fins i tot per, ni que sigui doncs, per alleugerir, no? Aquesta situació que estem vivint?
Jo crec que és essencial parlar-ne. Parlar-ne de la depressió, com estem fent ara, és molt important, no? Perquè clarificar què significa tenir una depressió, patir una depressió, és molt important. I és cert que moltes vegades la tendència és dir, bueno, no, la depressió marxa sola, no? La depressió cal una miqueta de que posis voluntat per la teva part, no? Que t'esforcis. És millor no fer-li cas, no? Si no li fas cas, desapareix. I realment la realitat és que el que nosaltres parlem de com una remissió espontània, vull dir que una depressió marxi sola, no és una situació habitual. No és una situació habitual. Al revés, és important el que jo deia, no? Prendre atenció, no? I buscar ajuda, perquè el que sí que sabem és que quan més temps una persona pateixi la depressió, quan més temps una persona estigui convisquent en sintomatologia depressiva i no faci res per intentar superar-la, menys possibilitats tenim després d'aconseguir que la depressió es resolgui de forma ràpida i de forma òptima, no? Per tant, això de no fer cas, això de fer servir, no? Posar de la teva part o esforçar-te partir sol i ignorar la depressió no és una bona solució per poder afrontar-la i superar-la.
Uh-huh. Fins i tot doncs, sobta, no? Que es culpabilitzi moltes vegades el malalt. Això no passa amb altres patologies.
No, és el que et deia abans. No? Potser, ja dic, partint de que totes les malalties són injustes, potser per mi la depressió és la més injusta de totes. No? O sigui, ningú desitja que ningú s'emmalalteix, però penseu que en la depressió molt sovint, no? La pròpia persona que està patint la depressió es sent responsable, culpable de patir-la. Podem patir moltes malalties en les quals la nostra actitud pot estar determinant que aquesta malaltia sigui més probable que la patim. Uh-huh. Però en el cas de la depressió, aquesta idea, no? De ser jo el responsable, de ser jo el culpable, de sentir-me una càrrega pels altres, és molt, 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 molt rellevant, és molt freqüent i determina un grau de patiment enorme per la persona que ho presenta. Per tant, és important no, d'alguna forma, no culpabilitzar externament a la persona que pateix depressió de lo que està passant, no? Uh-huh. Perquè sabem que quan hi ha un bon suport, un bon recolzament, una bona xarxa, els resultats habitualment dels tractaments són molt més positius.
Uh-huh. El que passa, o el cert, és que en aquesta societat sembla que no tenim aquesta opció, no? De trobar-nos malament, de necessitar, doncs, a vegades, doncs, a passar per aquestes situacions, no? És com que sempre hem d'estar o hem de mantenir-nos alegres, actius, i potser per això, doncs, uh-huh, hi ha tots aquests prejudicis també.
No, sempre. És la idea aquesta, no? Tenim una societat en què tot, en certa forma, és necessari, pues, estar bé, i estar bé de seguida, no? I no ens podem permetre, moltes vegades, bueno, pues, tenir cura de nosaltres mateixos, no? I realment això connecta molt amb el que us comentava abans, no? El sentir-se malament, probablement quan el motiu és una situació objectiva, no? Uh-huh. Si jo em trenco una cama i tinc una radiografia que em demostra que el meu fèmur està fracturat, no he de donar massa justificacions, no? Quan el patiment és un patiment emocional, moltes vegades és molt, molt més difícil posar-ho de forma objectiva, no? I és posar-ho de forma objectiva. I aquesta dificultat, no? que té a veure amb la majoria dels trastorns mentals, moltes vegades suposa un pes i una càrrega enorme per la persona, uh-huh, que ho està patint, no? I té a veure amb aquesta idea, no? De que, ui, no em puc permetre cuidar-me de mi mateix, no puc permetre, no sé, pues, poder donar-me un parèntesis, un espai per recuperar-me, perquè realment ningú es creu, no? Uh-huh. Ningú creu que el que em passi realment sigui rellevant, sigui important.
I el cert és que les xifres parlen per si soles, no? Cada cop hi ha més gent que pateix, doncs, depressió, i suposo que també aquesta crisi sanitària, doncs, i la situació, no? D'incertesa, de pèrdua, no? Social, econòmica, laboral, també, doncs, agreuja, doncs, aquesta malaltia, no? I que cada cop, doncs, hi hagi més gent que pateix, doncs, depressió.
És així, o sigui, tu donaves les xifres, no? Estem calculant, estem estimant que més de 300 milions de persones a tot el món pateixen depressió. Sabem que el número de persones que pateix depressió i l'impacte d'aquesta depressió va creixent. S'estima que amb el 2030 probablement serà la primera causa d'anys de vida perduda. En la situació actual, per exemple, és una situació que realment s'incrementen els riscos, no? Uh-huh. Nosaltres abans parlàvem de que la depressió té moltes causes, no hi ha una única causa, però una causa que tenim molt identificada és l'estrès, no? La situació actual, amb aquesta incertesa des de la perspectiva de la nostra salut, de la salut dels nostres familiars, de la gent propera, la incertesa econòmica, tot aquest conjunt de factors realment suposen un risc enorme, un risc enorme. Les persones hem d'afrontar aquesta incertesa i de forma persistent, no? Perquè això no s'ha limitat a una setmana de crisi, no? Ara portem mesos. I a més, la situació és que no sabem quan pararà. I un cop pari, encara ens hem d'afrontar a totes les conseqüències, a totes les derivades d'aquesta situació, derivades de tipus social, de tipus econòmic. Tot aquest conjunt de situacions suposen un risc, no? I estem veient com davant d'aquest estrès, davant d'aquesta incertesa, el nombre de persones que pateixen sintomatologia de tipus ansiós, de tipus depressiu, va en augment. I hem d'estar preparats, o sigui, hem de tenir recursos, i jo crec que transmetre aquesta idea de lo que significa estar deprimit, de lo que és la depressió, és important, perquè les persones que puguin identificar aquests símptomes, aquesta situació amb ells mateixos o amb persones de l'entorn, puguin demanar ajuda, i puguin demanar ajuda, com he insistit moltes vegades, quan abans millor.
Uh-huh. Abans parlàvem també de les dades de mortalitat, no? Que el suïcidi és la primera causa de mort entre persones joves, d'entre 18 i 25 anys. Per què s'oculta també, doncs, aquest tema, silencia tant, no?
Bueno, és de nou, no? Estem parlant de nou d'una situació absolutament estigmatitzada, no? Parlar obertament del suïcidi, no? Encara hi ha moltes persones que pensen que és millor no en parlar d'això, no? Ostres, no sigui que si parlem i parlem obertament li donem idees a la persona.
Uh-huh. Els mitjans de comunicació durant molt de temps també no es podia parlar, no?, del suïcidi.
És així. I és una cosa que ha canviat radicalment, no? Hi ha un seguit de normes que, bueno, s'ha de parlar, però s'ha de parlar d'una forma determinada del suïcidi. S'ha de parlar obertament perquè parlar-ne és essencial per poder-ho prevenir. Nosaltres sabem, no?, que la major part de les persones que han arribat a suïcidar-se, que han fet un suïcidi consumat, prèviament havien estat parlant amb un metge. I en aquest context no s'havia parlat obertament del suïcidi. O sigui, parlar del suïcidi és essencial per poder evitar i poder reduir l'impacte que té aquesta conducta amb la societat. Tu comentaves una cosa important, no? Estem parlant de que l'any moren per suïcidi 800.000 persones a tot el món. És una xifra enorme. I realment l'impacte sobretot es nota més amb la gent jove. Sabem que el suïcidi ha estat sempre la primera o la segona causa de mort d'aquest grup d'edat, no? Entre els 18 o els 15 i els 25 anys, no? Després dels accidents de tràfic. O a vegades per sobre dels accidents de tràfic. I realment sí que hem aconseguit reduir, per exemple, l'impacte dels accidents de tràfic i encara per ara no hem aconseguit el mateix en el cas del suïcidi, no? Jo crec que és important tenir això present i poder desenvolupar estratègies per intentar reduir l'impacte d'aquesta situació.
A nivell sanitari, com es tracta també la depressió? Sempre són necessaris els fàrmacs o hi ha altres tractaments? I també, doncs, suposo que també seria interessant parlar dels hàbits, no?, saludables.
Exacte. Mira, la depressió, partint, no, de la definició que havíem fet, no?, és una situació complexa. Depenent del cas, depenent, per exemple, de la intensitat dels símptomes, depenent inclús de vegades de la preferència del pacient, podem fer servir uns tractaments o uns altres, no? I partim des de, fins i tot, no?, de simplement recomanar hàbits saludables, no? Mm-hmm. Sabem que l'activitat física és un hàbit que pot ajudar moltíssim a recuperar la sintomatologia depressiva, no?, a recuperar-se de la sintomatologia depressiva. Sabem que socialitzar, no?, poder mantenir activitat social és un hàbit essencial per poder-se recuperar i per poder superar la depressió. També tenim estratègies de tipus psicoteràpic, no? Psicoteràpies moltes vegades que nosaltres anomenem de baixa intensitat, que poden basar-se, doncs, fins i tot en llibres o en teràpies online, fins a la teràpia més convencional, més estructurada. També fem servir fàrmacs, no?, per tractar la depressió. Cada cop tenim estratègies farmacològiques més efectives. I en algunes ocasions fins i tot podem fer servir tractaments físics, no?, per tractar la depressió. I tenim realment un ventall d'opcions àmplia que pot en molts casos donar resposta a la major part de casos que pateixen aquest tipus de trastorn.
Uh-huh. Més enllà de l'àmbit sanitari, què hem de fer socialment? Com a conclusió, no?, quines són les coses que podem dir o fer quan tenim al davant una persona amb depressió? Per exemple, hem d'intentar animar-la o no?
Bueno, moltes vegades això d'anima't, no?, això que comentaven abans de posa de la teva part, una persona que, malgrat tots els seus esforços, totes les seves estratègies, continua sentint-se com es sent, potser no és la millor forma, no?, d'ajudar-la, no? Moltes vegades és important, doncs, estar amb ell, no?, acompanyar-lo, poder-lo orientar. O sigui, jo crec que fer el que estem fent avui, no?, de parlar obertament de la depressió, parlar de lo que significa patir una depressió, estar deprimit, és importantíssim, no? Comunicar clarament què significa i aclarir els dubtes per mi és un pas essencial de cara a poder afrontar amb èxit, no?, i poder superar tot l'impacte que ve derivat d'aquesta malaltia. En realitat, ja dic, les tendències, no?, que tenim les persones amb tota la nostra bona, veuràs, vinga, fem quita d'esforç, ja veuràs, no? Tot això són coses que moltes vegades surten, no? De les ganes, no? De la intenció, de les bones intencions de cara a poder ajudar les persones, però amb persones que es veuen totalment desbordades per la situació. Moltes vegades no és un ajut que pugui ser favorable perquè ells superin el problema que tenen.
Doncs a Narcís Cardoner, psiquiatre de salut mental del Taulí, moltíssimes gràcies per parlar doncs, avui amb aquesta naturalitat d'aquesta malaltia que, com dèiem, doncs, afecta a 800.000 persones a tot el món i nosaltres el que volíem doncs, avui era parlar-ne i aportar també la nostra mirada i la nostra doncs, informació gràcies al Parc Taulí. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Moltes gràcies per comptar amb nosaltres. Adéu.
Al matí, amb Raquel García.